Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 en punt a la Vila de Piera. Penúltim diumenge de la temporada en la que per nosaltres sempre serà l'hora de l'Àngels. Avui amb un programa on tindrem el Joan Poc, l'Úrsula Jimeno amb un testimoni per parlar de com deixar de fumar i un primer capítol dels alumnes de l'aula d'acollida que aquesta setmana ens han visitat aquí als estudis de la ràdio. La Marillum vindrà amb la Rosalia, tindrem les novetats de la biblioteca i arribarem, com sempre, a les 11 amb les vostres peticions musicals per escoltar el programa del Joan Vallès. D'aquí a només 9 dies ja tenim la Revetlla de Sant Joan. Sigueu tots benvinguts i benvingudes. I avui diumenge 14 de juny del 2026, la nostra assistent virtual ens acosta a les efemèrides del dia. Bon dia, Cali.
Bon dia. Doncs avui, 14 de juny, recordem el naixement de Che Guevara, revolucionari icònic, el 1928. També, el 1940, París va caure sota ocupació alemanya. El 1904 es va fundar la FIFA i el 1985 es va signar l'acord de Schengen. A casa nostra, el funicular de Montjuïc es va inaugurar el 1926 i fa 90 anys que tenim la Ràdio Associació de Catalunya. I finalment, avui fa 40 anys de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, marcant una fita històrica.
Aprofitem el moment oportú, omplim la panxa del mercat comú. Au, accelera, que allà la Jonquera, si n'hi ha una frontera que s'ha de passar. Buenos días, comentale-vos. Bienvenidos a la frontera de l'Evertus. Je suis le gendarme premier.
Moi le second.
Moi le tertiaire.
Voyons la documentación. Votre carta verde, ella es colorida. Votre passaporte sembla caduque. Àfrica comença, Àfrica comença, Àfrica comença a la Pirine. Votre carta verde, ella es colorida. Votre passaporte sembla caduque. Més entre gentil a la gendarmeria. Ale, 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 vos pude passer. Ja som dintre França, ja som més a prop. Guai d'aquells pagesos que fan autostop. Ai, papet, ai, què volen aquesta gent? Ai, papet, que se'ns miren malament. Ai, o és que vos alé avec se camion? O és que vos alé grandíssim coixón? Boné passaré Le Pont d'Avignon. Portem l'ancià a Amsterdam, portem el raïm a Berlín, portem pomes a Liverpool, portem a Maracocs a Estambul. I quan arribem a Estocolm, per acabar-ho de rodonir, descarregarem els pebrots i ens en tornarem cap aquí. Arrêté, c'est fini, stop.
I quan passen 4 minuts per sobre de les 10, ja tenim aquí el Joan Poc. Què tal, Joan?
Bon dia.
Bon dia i bona hora. Espera, que tenim el Joan Josep, també.
Manen?
Tenim el Joan Josep.
Sant Josep?
No, el Joan Josep.
Ah, el Joan Josep, ah.
Joan Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara, espera.
Sí,
que et sentiu.
Des del gos de l'àliga, mirant cap a l'antena aquesta que ho governa tot, i recomanar-li al Joan que passi un moment per l'Òptica Vallès, que fan també audiometries.
Escolta, que sí que em veus apurat.
No, és que, com que has preguntat diverses vegades qui, com, quan... Escolta, a felicitar el Màrius per la cançó que ha posat després de la Cali, perquè era la més apropiada pel moment. I també dir-vos que si fa 40 anys vam entrar a la Unió Europea, aleshores érem cua, no, jo diria cua de lleó, perquè, no sé, vam entrar, hasta diria per casualitat, no? I després de 40 anys ens hem convertit en cap de ratolí.
Sí. Sí, sí.
Joan, com ho veus?
No, que dius, cua de lleó. Aquesta setmana passada n'hem tingut un de lleó per aquí.
Molt ben dit. Escolta, vaig tenir l'ocasió de saludar-lo.
Sí, no, 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 jo també.
I només moltes gràcies. Només, una abraçada i bon programa.
Només em sap greu, Josep, que a Madrid no vagin poder portar el Valle de los Caídos.
Com? Com? Dius? Com?
Que no, no poguessin portar el Valle de los Caídos.
Ah, no sé què diu dels fugitius.
Sí, el Lleó, el Lleó, 14, que no portessin el Valle de los Caídos.
Lleó, el però, de la metro, el de la metro.
Sí, no, però em sembla que el Valle de los Caídos estaven arreglant els vàters.
Jo crec que tu i jo faríem una bona parella artística.
Sí, 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 sens dubte. Sí.
Per anar al Molino, Paral·lel, Barcelona,
sí,
eh?
Sí, sí, i més enllà i tot.
Barcelona, París, Londres. Una abraçada, Màrius.
Una abraçada, Joan Josep.
Que sigui lleu, que et sigui lleu.
D'acord, sí. Gràcies, bon dia. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs va, Joan, què tenim avui?
Bueno, avui poca cosa, perquè com que ja estem acabant,
sí,
ja estem acabant, doncs allò de dir, escombrar una mica per sobre i avall.
Millor.
Perquè com que hem passat una setmana, per mi, no una setmana, uns dies fabulosos, per mi, cadascú que em pensa que vulgui.
Què ha passat?
No, amb la visita del Lleó.
Ah, sí? T'ha agradat?
No, no, em va agradar molt, la veritat, que no és per dir-ho, jo em puc considerar-ho català, però no lament que tenen aquests catalans el que van fer amb la Sagrada Família. No. Jo no tinc la ment aquesta per fer l'espectacle que ens van donar.
Quin espectacle?
L'espectacle de l'inauguració de la torre.
No, que els diguin els drons i...
Ah, exacte. L'espectacle aquell, de moment, és inimitable. No hi ha paraules, perquè jo... Jo normalment estic sol i em vaig xupar tot, la missa, tot.
Uh-huh.
No et diré amb la devoció d'un cristià, però, no sé, amb molta atenció.
Sí.
Però quan va arribar aquella traca final, em vaig posar a plorar com un criu. El precís moment de que la figura d'en Gaudí surt i gira el cap, allà em vaig posar a plorar com una magdalena.
No ho vas veure venir, eh?
Sí, no, de veritat. I això que tinc mala baba. Però amb aquestes coses som molt, molt sensible, molt, molt. I la veritat, després doncs he anat sentint veus, diferents veus, dues veus que ja no les considero com a periodista d'aquests bons senyors. Un és aquell senyor que ni siquiera fa honor al seu cognom. Perquè moltes vegades em fa l'efecte que, de la manera que en raona, se sobrepassa, si és que és periodista. I el seu cognom és Ron Zero. Però a vegades d'això de Ron Zero em fa l'efecte que el zero no existeix,
I el Ron...
De veritat,
I el Ron massa.
Ron Zero.
Però aquest no és un periodista d'esports.
No, sí, és de... No sé si és d'esports o el que sigui.
Del Madrid, vaja.
Però les paraules que va dir...
Sobre això?
Sí. Sobre la inauguració del d'allò, de la Sagrada Família.
Què va dir?
No, perquè estava allà amb aquell altre d'aquí, ara no recordo un home, aquell periodista d'aquí, que un és culer i l'altre és madridista cèrrim, que li diu, així és mateix, el senyor Ron, Zero, nada, això del Zero, nada, diu, nosotros nos vamos a quedar con Julián Álvarez y vosotros... os quedáis con la Sagrada Família.
Mm.
Vull dir que, si aquell home hagués tingut 5 dits de front, potser...
Dos. Si tingués 5 dits de front, sí. Seria un extraterrestre.
Sí,
dos dits, amb dos dits
doncs,
ja fem.
Potser sí que era mirat una mica.
Ja.
I un altre, perquè jo, doncs, això de tant en tant me'ls miro, que els dibujos animados. I un altre, doncs, sí, va tenir la gentilesa de... També era madrileño, Va tenir la gentilesa de dir, us felicito per el que s'ha fet amb l'assumpte de la presentació i la benedicció de la Sagrada Família. Us felicito. I un d'aquí diu, bueno, pues clar, vosaltres això a Madrid no podeu fer perquè no ho teniu. I aquell, de bones a primeres, diu, no tenemos esto, pero tenemos al Real Madrid.
Això
vull
sí.
dir que comparar una bicicleta amb un patinet, ja. Però, bueno, allà ells, perquè ells els van fer un partit de futbol amb el Sant Pare, que no sé si es va preguntar si aquell era el Di Stéfano, aquell que jugava o què. Però, bueno, així és. Primera, no els van poder portar a Montserrat perquè el ball de los caídos estava amb obres que arreglaven els vàters. O sigui que allà ells, però aquestes dues paraules d'aquests bons periodistes, si és que tenen el carnet, em van doldre una mica. Bueno, ja som a fora, ja ha passat, adiós a un pare, i jo no sé si en tornaré a veure algun altre per aquí a Piera, a part dels que són pares naturals.
Ah, dic, Sant Pare, aquí a Piera no n'hem vist cap encara.
Bueno, per Piera no, doncs per Catalunya.
A prop, aquí, a la muntanya.
Per Piera ho dubto, eh?
Sí, sí.
Bueno, a no ser que vingui a fer un rècord Guinness amb el Toni Bou, però bueno...
Ja seria massa.
O d'allò.
Val, què tens avui?
Bueno, ahir hi va haver-hi una sortida cap a les Flandes.
Ah, sí, és veritat?
Sí. I vaig trobar bastanta gent forastera, la veritat.
I vas anar per això?
Sí, vaig anar a veure...
El de dos o el de sis?
Volia anar a fer, ja em va doldre, Però vaig pensar, no hi vagis ni a la curta, ni a la llarga, ni a la intermitja, perquè si et passa algú, tots els que venen ja els has amargat la festa.
I els que
No es pot pensar mai, doncs, que et passi algú, però, oi? Allò pujar i baixar, jo ja no és això. Però em va doldre, la veritat. I al mig passeig, baixant, ja vaig trobar gent que eren de Vilafranca. Coi, escolta, sí, mira, la font del Prat és això d'aquí al davant. Van deixar el cotxe allà dalt, al passeig, i llavors vam anar tirant enraonant avall. Els vaig fer una mica de propaganda de les Flandes, propaganda meva, doncs que jo, doncs... per mi és un punt meravellós. I els hi vaig explicar, doncs, més o menys, el que podien veure, el que no veurien, no sé el que els ensenyarien, perquè, és clar, i ara fa molt temps que no hi he anat. Abans encara s'hi podia anar pels camins, que ara no sé. I al sortir vaig tornar a anar. Què? Molt maco. Molt maco, o sigui que vaig trobar bastanta gent de forastera, uns altres que també vam estar enraonant, i un que em va dir, sí, l'any passat ja vam venir a veure'ls, aquells eren de Vilanova, i les altres. L'any passat, però veig que l'única cosa que ha canviat és amb més matolls, però és lo normal. Bueno, doncs hi van haver unes 300 persones, segons la Guàrdia Urbana. Segons els
l'organització 3.000
segons els allò d'aquí, doncs, no sé, 1.000
però bueno, que feien xoc, no?
Aquestes persones van passar totes per la font del Rossinyol, totes hi van passar, perquè el primer punt era la font del Rossinyol, els feien una explicació.
A mi em va arribar una foto.
Manem?
A mi em va arribar una foto d'aquest moment,
doncs, però bueno, la van veure com la van veure. Un van dir a la netejada, no la netejada, perquè quan vaig arribar allò em van dir, un diu, la netejada, i m'hi vaig arribar, dic, no la netejada, perquè jo hi vaig anar el divendres a la tarda i no havien tret, voluntaris, havien tret una mica d'herbes, però inclús al mig del camí hi havia una mota d'esbarzers molt grossa, la figuera que havia d'esquivar-la, bueno, és igual, però tota aquella gent van veure, suposo, de que neta no era, amb un racó tan maco. Però bueno, suposo que el 80%, si no el 80, el 70 o el 40, de gent dels que manen a l'Ajuntament, ni siquiera saben on és la font de Rossinyol. Estic més que segur que hi ha molts consellers que han sentit a parlar-ne de la font del Rossinyol.
Regidors,
però estar-hi no hi han estat. Ni la font del Rossinyol, trobo un altre senyor i em diu, oh, tu em dius que dalt és brut, vés al Canyà. El Canyà encara menys hi han estat, perquè fa més d'allò és d'anar-hi.
Però Joan, això ja ho hem dit moltes setmanes.
No, jo dic perquè em dol.
Bueno, ja.
Em dol, tot això em dol.
Però que si estem sempre en la mateixa
situació. No, no el mateix. No, i es considerem el mateix fins que tu em diguis prou.
Ah, no, jo no dic prou, jo dic més que res perquè igual hi ha més coses que puguis dir.
No, hi ha més coses per dir, no, perquè doncs jo sempre aniria tocant bastant fins que la cosa no la veig arreglada.
Això sí.
Ho aniré tocant, bueno, fins que el director em digui, Joan, prou.
No, no, jo no dic prou. Jo dic...
Aquí et dono la mensualitat i despedido.
Despedido no. Aquí bueno, estarà, això és casa teva, ja ho saps.
Bueno, deixem-ho aquí. Vinga. Perquè ens allargaríem.
Sí, i tenim
el
que tenim ple, això.
Cadascú que em prengui el que em vulgui.
Vinga.
I visca les festes.
Això.
Perquè aquesta sortida, en vez de fer-la un dia, l'hauria de fer cada 3 mesos. I que la gent anés coneixent el nostre entorn.
Sí, això sí.
Eh?
Molt bé. Doncs, bueno, escolta'm, què? Ara has de llegir alguna
cosa? Ara, va, bueno, aquí... Perquè, doncs, que anem acabant la temporada.
Sí.
I aquí em vaig trobar uns escrits que doncs, quasi, quasi... A l'edat que tenim, ja quasi, quasi els hauríem d'anar practicant una miqueta. Què és sobre la memòria?
Ah, molt bé.
I ara, avui només donaré, perquè ja em sobrepasso del temps, ja em passo 15 segons del temps.
Sí.
Recomanacions per fer una lectura de qualitat amb una bona memorització. Això és sobre la memòria. Cal llegir el text com a mínim 3 vegades per recordar-ho. Això jo he practicat. Primer de tot, abans de començar a llegir en profunditat, per tal de memoritzar, cal fer una passada ràpida per veure els termes. Aquest té tota la raó. Els pàrrafs, les seccions de text, que són molt importants. La segona lectura ha de ser una lectura reposada i comprensiva. En la tercera lectura podem-hi fer intervenir sobrellats, resums, anotacions i esquemes. Perquè la memorització sigui eficaç, les lectures han de ser comprensives. Generalment costa que siguin comprensives. Sí que les hauríem de buscar, però bueno, això ho deixem aquí. Heu d'estar atents, estar concentrats. L'objectiu és atendre què diu el text, no llegir mecànicament les paraules. Això ho fem. És el que faig jo ara, llegeixo seguida, però no em queda constància, diguéssim, de lo que vaig llegint. Caldrà anar fent petites lectures de repàs per retenir el contingut. És molt important posar per escrit les idees apreses. Us servirà de test. Això és el que faig jo, perquè per venir a reunir aquí m'ho vaig apuntant, perquè doncs la memòria ja em falla. Jo sempre vinc aquí amb una xuleta i m'ho vaig emportant. Us servirà de test per valorar el que heu après, d'autoexamen. També podeu explicar-ho en veu alta a una altra persona. Això ja més difícil. I és escollir i corregir. Això ho deixo aquí i quan la setmana que ve ja serà l'últim dia.
Exacte.
I llavors em llegirem un altre test perquè sobre la memòria que jo he trobat molt interessant.
Mira,
hi ha coses que les podríem posar en pràctica.
Uh-huh.
Jo l'única cosa que puc explicar sense haver-ho llegit, bueno, si va llegir el començament...
Gairebé tot, si no la llegeixes, em dius...
És de que ens queda més a la memòria el que ens entra per la vista, uh-huh, que no el que llegim. I jo amb això de la vista em puc donar fe perquè amb la meva pobra senyora hem viatjat molt. Uh-huh. Per Espanya l'havíem seguit 2 vegades. I ens ho havíem fet tot a peu. Jo actualment, si a mi em diuen, escolta, digue'm un raconet de Badajoz, en un moment que tingui els ulls tancats veuré un raconet de Badajoz, digue'm un raconet d'Oviedo, en un moment determinat donaré un raconet, o sigui, donaré quasi quasi a tots els punts, n'he parlat de 2, però són una infinitat. A Espanya, amb un mapa, ho tinc tot tatxat, les poblacions grans.
Uh-huh.
Però que és gràcies a que amb ella ens ho fèiem tot a peu. Agafàvem el tren fins a tal puesto. Llavors, sortíem de l'hotel. Anem aquí, a peu. Agafem aquest carrer, l'altre carrer. I en havia trobat moltes vegades, el dia del mateix, em vaig trobar en un punt que dic, tornem cap a casa, que ja som bastant allà. I pregunto un senyor, escolti, per la calle Jovellanos, que també és allà a Oviedo.
Mm.
Diu, ja saben on són? Diu, estan a uns 6 quilòmetres de la calle Jovellanos. Uns 6 quilòmetres.
Veus?
O sigui que, dic, saps què? Doncs, el que fèiem era fer això, si ens perdíem, taxi.
Clar.
Però sempre procurava tornar a posar-ho a peu. i per això m'ha quedat a la memòria tants i tants i tants puestos d'espai.
Ah, és que no té res a veure amb cotxe, que no t'hi fixes tant.
Sí, clar, el, si o no anar amb cotxe enlloc, no tenir cotxe, doncs ho feia tot a peu.
Molt bé.
Per això dic que la memòria és més el que t'entra per la vista que no el que llegeixes.
Clar que sí.
Bueno, la setmana que ve, més.
I millor.
Que serà l'últim dia.
L'últim dia d'aquesta temporada, eh?
Ja pensareu, ja és hora que aquest ens deixi.
Recorda que tens contracte de 10 anys més, o sigui que...
Que aquest ens deixi, ja estareu contents.
Fins la setmana que ve, gràcies. Bon dia.
Cada dimarts, a les 8 del vespre, a Ràdio Piera, el fil invisible.
Això ja està, sembla que això ja està.
Un espai per tu, amb reflexions, històries i música. Molta música. El fil invisible, amb Víctor Mondéjar i Elisabet Vallès, perquè alguna cosa ens lliga més enllà de les nostres diferències. El dimarts a les 8, segueix-nos al fil.
A continuació us oferim Espai de Salut, una coproducció de Ràdio Piera amb el Centre d'Atenció Primària de Piera. Espai de Salut, amb Úrsula Gimeno.
Hola a tothom, estem aquí un altre cop. Aquesta vegada venim a parlar-vos de la Setmana Sense Fum, que va ser el dia 25 de maig, va començar aquesta setmana tan important. Cada any la celebrem i aquest any, el lema d'aquest any és Inhala la vida. Una mica, ja sabeu que el tabaquisme és un dels factors de risc cardiovascular més importants. Segueix havent-hi molta gent que fuma, tot i que ara, bueno, tenim la sort que tenim uns tractaments molt alternatius que ens estan ajudant molt i molta gent, de fet, ho està aconseguint i ho està deixant. Ens acompanya la Núria Soler, que és companya nostra de l'ambulatori, és infermera i ens explicarà una miqueta la seva experiència. Ella va decidir deixar de fumar i la veritat que, bueno, ho va portant. Endavant, Núria, benvinguda.
Hola, gràcies. Sí, bé, ara porto 4 mesos sense fumar, estic molt orgullosa. Vaig decidir deixar de fumar perquè jo fumava des dels 17-18 anys, vaig començar una mica amb les amistats, sortint una mica de festa i al final, doncs, bueno, t'acabes enganxant, no? És una addicció. Llavors, després de tants anys, començava a tenir una tos una mica crònica. Em llevava al matí, tenia tos, als vespres tenia tos, llavors em començava a preocupar.
Tos amb mucositat, notaves que tenies més moc?
Sí, vale. Era una cosa, no molestava molt, però sí que constantment hi havia sempre aquell deix de tos.
I et posaves malalta més sovint?
Sí, a l'hivern em posava malalta més, i bueno, més que més em costava molt recuperar-me quan em posava malalta, potser més que més quantitat, més vegades. Sí, llavors, bueno, també la meva mare fumadora, les dues vam estar-ho parlant i meditant. Perquè...
Ah, us vau posar l'hora, doncs, sí. Molt bé, molt bé.
I no va ser una decisió un dia per l'altre, tampoc. Vam estar gairebé un any jo donant-li voltes, i al final, bueno, hi ha una cosa que li diem sempre, que és l'excusa del fumador,
sí,
que és que mai hi ha el moment adequat.
Clar, ara ve l'estiu, és veritat.
Ara venen les festes, ara ve l'estiu, ara sempre hi ha algun moment, sempre hi ha alguna excusa.
I quin moment veu decidir? Perquè és el dia D, no? De dia, sí. Perquè aquest dia...
Nosaltres vam dir que passaríem el cap d'any, que no ens faríem el plantejament de deixar-ho per cap d'any, i ho començaríem al febrer, perquè sí. Vam decidir a febrer, vam dir sense excuses i ja està.
Hi ha alguna data en especial o no, el dia 1?
Vam dir el dia 1, comencem el tractament. Nosaltres vam fer el tractament amb citicina, gràcies. I és un tractament de 25 dies. Llavors, bueno, els 4 primers dies no fumes, a partir del 5è, que és el dia D, deixes de fumar. I, bueno, jo sempre dic que el tractament va molt bé a nivell fisiològic, perquè tota la sintomatologia t'ajuda molt a o no tenir-la o reduir-la.
Vale.
Però hi ha d'haver força de voluntat, perquè si no, al final és t'ajuda una mica, no? Però si tu no n'estàs convençut, no ho deixaràs.
I et va ser còmode, això? Perquè tu feies comprimits o l'esprai?
L'esprai.
I et va ser còmode anar amb l'esprai, anar fent els pucs,
sí,
i tot això?
Sí, la veritat és que sí. Per mi era més pràctic, perquè no necessites aigua, sinó amb la pastilla, que també, cadascú amb les circumstàncies que té. Però jo, potser amb la feina, és molta medicació, comences amb un tractament que són 6 pastilles del dia, després baixa de 5, 4, 3, no? Però, bueno, és molta medicació i llavors era més pràctic fer-me l'esprai.
I el gust, allò que diuen que el gust de menta, que he escoltat alguns pacients que diuen que, bueno, no és ben bé menta, però que, bueno, que és efectiu.
Sí, la veritat és que jo la menta no la vaig trobar enlloc, però també... Crec que també em va ajudar el fet de que no fos bo. No sé per què vaig acabar relacionant una mica aquell gust amb el tabac i llavors també em va acabar ajudant una mica...
I algun pufat vas saltar o no? Es vas portar tot a rajatabla?
Al principi els vaig portar tots molt ben portats, després sí que me'n vaig oblidar algun, perquè realment com que ja no, el cos ja no em demanava el tabac, llavors pues, estàs treballant, pues, ho feies una miqueta més tard.
Vale.
Llavors algun me'l vaig saltar, però sí que vaig intentar complir el tractament els 25 dies i fer-lo ben fet.
Molt bé. I efectes secundaris vas tenir? O allò que diuen la panxa, o alteració del gust, l'olfacte... que t'ho recordis, eh? O millor, estaves més irritable...
Sí que vaig tenir una setmana de mal humor, estava molt més irritable, tot... bueno, sí, sí, tot m'irritava més.
Molt bé.
Ben bé, i llavors és identificar que t'està passant això per aquest motiu.
I la setmana aquesta va ser al principi, al mig?
Va ser més o menys la tercera setmana.
Vale.
Jo crec que ja no estava tan nerviosa. Nerviosa vaig estar una mica al principi, després em va venir una mica més la irritabilitat... I després la veritat és que bé, la sintomatologia res més, sí que...
Dormir bé?
Dormir, al principi vaig tenir una mica de malsons.
Ah, oh, vale.
Malsons algun dia, una miqueta aïllats,
vale.
I això també va ser, no sé, la segona setmana, tercera, i després ja...
Però està bé perquè en cap moment vas decidir parar-ho, vas dir, bueno, és un efecte secundari portable, no? I
bueno,
seguim.
Perquè els efectes secundaris són una cosa, però després tots els efectes que t'he deixat de fumar són una altra, que aquests sí que es noten molt ràpid.
Molt bé.
I bueno, t'ajuden una mica a acabar-te de convèncer de deixar de fumar. Clar, jo soc una persona que faig bastant esport, i... No, jo em pensava que no em condicionava, perquè sempre he fet molt esport i sempre he fumat. Llavors, sempre havien conviscut les dues coses. I ara, el deixar de fumar, clar, em noto... bueno, és que, clar, cardiovascularment estic molt millor, respiro molt millor, no em canso, però ja no només fent esport, sinó pujar les escales, no? Fer una pujada que al principi cansava molt.
La capacitat ara, pulmonar,
sí,
bueno...
Clar,
i tot, i la pell, el gust... Tot.
La pell també... bueno, clar, té molt més vida, és que fins i tot el color, les dents, les taques de les dents que són molt, bueno, se't marquen molt, no? I se't van enfosquint amb els anys.
Que guai.
Doncs deixar de fumar t'ajuda amb tot. I llavors, jo ara mateix sempre dic, no? Mentalment encara agafaria un cigarro i fumaria. Perquè,
sí, si te posés aquí un cigarro, tu te'l faries, però has de combatre l'hàbit, no?
Ah, exacte, jo veig que la gent que fuma i penso, uau, jo fumaria, no? Però després també penses tot el bo que porta i dius, vale, realment no val la pena. Llavors, cada dia tries no fumar.
Clar. Aquí és important això, perquè a vegades la gent recau en moments de la vida en el que, bueno, és que m'he anat a fer una barbacoa amb els amics i mira, m'he fumat un i ja. I acabes ja fumant-te un, dos, tres, o una boda, o un moment a vegades emocionalment làbil, no? Que a vegades tirem a l'alcohol o al tabac perquè, bueno, creiem que ens consolarà i no és així. O per calmar el nostre estrès, la nostra ansietat, doncs vinga, faig a fer un cigarret perquè estic molt nerviosa i... Sí que és veritat que, bueno, si els nervis o l'ansietat et causen un problema més greu, doncs mira, fuma't un cigarro que no ve d'aquí. Però si estàs deixant-ho i tot el que has guanyat, ostres, anem a intentar buscar alternatives, no?
Sí, crec que és fas molta feina i en un moment ho pots perdre tot.
Sí, exacte. Ben, és com la dieta, no? Exacte. Entre setmana hago dieta, però jo el fin de setmana, clar, ostres, no, anem a intentar mantenir-nos, no?, que ho estem aconseguint. I els efectes secundaris, també volia fer un incís, que a vegades és veritat que nosaltres des de l'ambulatori us fem el seguiment a la setmana, aproximadament, per això, per controlar els efectes secundaris, perquè hi ha efectes secundaris que són puntuals, que són normals, perquè formen part de l'adaptació del cos, i està bé no parar el tractament. Igual que també hi ha efectes secundaris que podem contrastar-los amb altres coses, com per exemple, és que em produeix una gastritis vol dir doncs, mal d'estómac, eh? Doncs, ostres, doncs anem a posar un omeprazol uns dies... Però seguim el tractament, no ho parem, perquè si no, el fet d'abandonar-ho després ens costarà més tornar a confiar en aquests tractaments, no? I això, bueno, també tenir-ho en compte, no? Que...
Sí, jo crec que per això fem aquest seguiment, no? Com dius tu, al final hi ha moltes alternatives. També hi ha una medicació doncs, que es pot reduir la quantitat que emprenem. Llavors és important no només el seguiment que fa l'ambulatori amb la persona, sinó que la persona també... es comuniqui amb l'ambulatori, no? Que per això estem per donar un cop de mà.
Sí, igual que el seguiment. Podem fer un tractament de 25 dies, però la majoria es poden allargar. De fet, la titicina es pot allargar a partir dels 25 dies un altre mes més. Sí que és veritat que potser no entra per la seguretat social, però bueno, ja que estem encaminats, doncs, també, que qualsevol dubte que tingueu ens ho podeu preguntar, perquè, de fet, contínuament ens estan informant sobre aquests tractaments, que, clar, cada cop hi ha més i anem una mica boges, també us ho diem, però bueno, al final és trobar el millor per cada per cada situació.
Clar, també hi ha la vareniclina actualment, que antigament tothom la coneixia com el Champix.
Sí, que aquest es va parar perquè es va veure que tenien efectes secundaris greus, però ara està tornat al mercat.
Sí, i aquest és un tractament de 3 mesos i, així com dius tu, es pot allargar fins a 6, si fa falta. O sigui que realment hi ha moltes alternatives.
I una altra cosa important és que si la fitxa tècnica diu que a partir del 5è dia deixar-ho, s'ha de deixar. Perquè a vegades ens trobem amb gent que diu no, estoy haciendo tratamiento pero estoy fumando. No, llavors no serveix de res. Penseu que això són antagonistes de la nicotina. Són uns fàrmacs que el que fan és l'antídot. Llavors, si encara li estem donant més nicotina, no anem bé. Hi arriba un moment que el cos ha de no fumar per poder donar pas a aquest medicament faci la seva acció. Si no, no aconseguirem res.
Jo per això, ja no tant com a experiència meva, sinó de pacients, quan entra un pacient a consulta i em diu vinga a preguntar, jo allà m'ho plantejo. La gent que entra i diu vinc a deixar de fumar, perquè ho has de tenir molt clar. Has de triar un dia, aquest serà el dia que no fumaràs. Has de tenir aquesta força de voluntat per deixar-ho.
Sí.
Plantejar-t'ho està molt bé i s'ha de fer, però potser llavors no és el moment de començar-ho, no? Perquè també hi ha una altra realitat, que és un tractament que és car i ara mateix s'està finançant, es finança el 50%, no? Però es financia un cop l'any. Si ho fem, fem-ho bé i que sigui el moment que realment ho volem fer.
Sí, està bé, això és veritat, que molts venen a preguntar. Si no ho teniu clar, no passa res, podeu venir a preguntar, nosaltres us donem la informació, us ho penseu, i el que diu la Núria, el dia que realment vingueu a la vigília del tabac, amb la ment de dir, no, és que empiezo mañana, o començo ja amb el dia, ja preparat, perquè també és una cosa que vosaltres us anirà bé, perquè ja us haureu fixat un dia, uns deures, i nosaltres som com los profes, no?, que estem darrere una mica per veure si s'està fent bé l'elecció, no?, per així dir-ho.
Sí, perquè a vegades si no és el moment adequat o no estàs preparat, no?, pot ser frustrant i llavors ja no ho tornes a intentar. Llavors potser no, fumar no és bo, ja ho sabem, però potser és millor allargar un mes més fumant per no fumar mai més.
Sí, jo em trobo molta gent que potser el tractament els va anar bé i venen al cap d'un any o dos i volen tornar a intentar-ho. És que me fue bien, bueno, ¿qué pasó? Pues que diem, no, és que em van operar de no sé què, emocionalment vaig tenir una pèrdua. Ostres, pues venga, va, que aquest any és el teu, no? Comencem un altre cop a provar-ho.
Sí.
I al final sí que és veritat que a vegades la vida no és fàcil, però l'important és donar el pas.
I l'entorn també és important, no? L'entorn en el que et mous o que tens a casa, no? El fet de no fumar dintre casa...
Canviar hàbits. Bueno, canviar tu, hàbits. Ta mare ho ha aconseguit?
Sí, també.
Molt bé.
Va ser molt xulo perquè vam passar pels mateixos moments i et sents acompanyat i també tenies aquesta pressió una mica de no voler decepcionar l'altra persona.
Bueno, és com una competència,
exacte,
no?
Exacte,
sí. Això també és un al·licent, no? De dir, vinga, els dos alhora, a veure...
Sí, a nosaltres ens va funcionar, llavors. Sí, estem les dues molt contentes.
Molt bé, molt bé. Doncs res, comentar-vos això que diem amb Núria, que actualment tenim diversos tractaments al mercat. Entre ells està la vareniclina, que l'hem parlat, la citicina, que és la que ha fet la Núria. I encara que segueixen existint els pegats de nicotina, els xiclets, tot això que també... Aquests són diferents, eh? Aquests sí que porten nicotina. És diferent a el que és el tractament antagonista de nicotina, però bueno, que també es poden fer servir i antigament també servien i la gent ho deixava. I el bupropion, que aquest és més rotllo antidepressiu i tal, però bueno, que tots tenen una funcionalitat i en funció de l'edat, dels antecedents que tingueu, es valora a veure quina és la millor per vosaltres i ja està. Llavors, podeu agafar fora principalment amb l'infermera o l'infermer que tingueu a l'ambulatori assignat i us informarem del que necessiteu i us animem a deixar de fumar. Mira com la Núria.
Sí. Us animem a que com a mínim us ho plantegeu, que comenceu a rumiar-vos-ho, a donar-hi voltes i quan estigueu preparats i preparades que ens vingueu a veure.
I penseu que els vapers no són substituts del tabac, això també algun cop ho hem parlat, els vapers ara estan molt de moda, sobretot no sé si gent jove, no? Pau, tu que estàs per aquí, tenim l'estudiant per aquí. Llavors, clar, vull dir, el vaper jo no entenc, eh? Suposo que alguns tenen nicotina, altres no, però clar, tenen aquest saborcito que si a fresa, menta, que enganxa, i clar, si pots millor no ho facis, no? Perquè si ja t'enganxen el vàper, després ja tot es complica. I també s'ha escoltat a dir que porten productes químics que són dolents, que potser val més la pena fumar-te un cigarro que un vàper, no sé. Això poder també s'ha de plantejar que és el futur, eh? No sé jo.
Bueno, ara no és un problema que tenim ara perquè és molt nou, però clar, a la vegada, com que és tan nou, no sabem tota la sintomatologia, no? O efectes a llarg termini que pot tenir.
Sí.
Però al final sí, molts tenen nicotina i hi ha altres productes que moltes vegades desconeixem.
Sí, llavors, si la gent ho pren com una alternativa. No fumo, ja, però fumar... em fumo un vàper. Hòstia, doncs poder que em fumis millor que un vàper. No sé fins a quin punt.
Sí.
O sigui, la Núria, això a la llarga s'aniran fent estudis a veure quina toxicitat té això.
Sí. Bueno, al final hauríem de separar-ho i les dues coses classificar-les com a coses perjudicials.
Sí. Llavors, hòstia, jo quan vine a França, és que et diria joves, poder amb 15 anys o així, no sé, crec que està regularitzat allà, amb vàpers, que jo deia, és com que hi pren una piruleta.
Clar, el tabac mínim té el gust que té, no? Llavors, un cop l'addicció hi és, ja fumes i ja està, però clar, els
vàpers és bo.
Tenen un bon gust.
És com els mentolados, jo a l'època els mentolados.
Exacte.
Ja que fumaves i era agradable, llavors això és un error.
Sí.
Però bueno, suposo que també hi ha alguna cosa darrere, no? El tema de...
Sí, d'aquí uns anys tornarem aquí a parlar dels vàpers i de...
Sí. I noves maneres de fumar, noves maneres de fumar.
Sí.
Doncs bueno, Núria, moltes gràcies per la teva col·laboració i les teves aportacions. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, adéu.
Lluïm Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Escoltem aquesta, que és el primer que van llançar de l'últim disc de la Rosalía, que era espectacular, no?
Sí, molt. Molta categoria.
Sí, sí. Jo trobo que aquí feia molt de temps que no sortia un àlbum així tan potent. Molts anys, eh?
Molt bé.
I encara l'estem gaudint molt, no?
És un ressò mundial.
Sí, sí, totalment.
Mira, jo tenia moltes ganes de que canviés la truita. Jo deia, quan canviarà la truita? Perquè com que m'agrada tant la música, sempre estava pensant, quan canviarà la truita? Quan acabarà aquest mal gust, aquestes lletres vulgars i simples, i aquesta música tan... I que quan acaben l'actuació aquestes persones diuen soc poeta, jo soc músic, jo soc compositor. Jo pensava, Déu meu, fins on arribarem? Estava preocupada. I la Rosalía em va resoldre la vida. Per mi la truita ha girat amb la Rosalía, però amb una dimensió mundial. I estic molt contenta, perquè puc veure això. No sé quantes coses més podré veure, però aquesta ja l'he vist.
Molt bé.
Ja l'he disfrutat.
I què ens pots explicar, Rosalía?
Mira, a veure, començarem una mica de història breu, però que la sabem quasi bé tothom, eh? Va néixer a Sant Esteve Sarrovires l'any 92, per tant, aquest any ha fet 34. Té la sort de que ja tothom diu Rosalía i ja n'hi ha prou. Ja no cal dir-li Rosalía Vila Tovella, sinó Rosalía. És una cantant i per mi és compositora i és productora musical que ha aconseguit aquest impacte global amb la fusió. Això és important, eh? Del flamenco al pop i la música urbana. Ho ha aconseguit tot. Així ha demostrat que música moderna i estant al dia i utilitzant tot, si es tenen unes bones eines, es pot aconseguir el que vulguis. Innovar, ser moderna, ser diferent. I tot això ho té per mi Rosalía. Bé, què més voldria dir? A part d'això que va néixer Sant Esteve Sarrovires i que és veïna nostra i que està molt a prop, també sabem que la casa seva no es dedicaven a la música, que el seu pare sí. A veure, el seu pare tenia família, ell havia nascut a Astúries, però tenia família d'Andalusia, tenia família de Cuba, i tot això va influir en ella. Es veu que el seu pare era el que li feia més costat de cara a la música. Escoltava molt Cameron de la Isla, i amb el Cameron de la Isla, doncs, ella disfrutava fent companyia al seu pare i tots dos es feien costat. Bé, els estudis. Aquí està la qüestió. Tenir estudis. Perquè si tens eines, acabat, si ets un geni, doncs pots treballar amb això que ja tens. Va rebre una formació professional a Barcelona. Va estudiar cant, flamenco, piano i llenguatge musical al taller de músics. i es va graduar posteriorment a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, que no és qualsevol cosa, o sigui, té un treball molt important a darrere seu. Bé, parlarem de la seva producció, Los Ángeles. Va començar con Los Ángeles, que és el primer disc que va fer Rosalía. El va fer en solitària, pràcticament. Només es va buscar un productor que l'ajudés, Raúl Refri. I això va sortir l'any 17. Aquest disc és molt diferent al Mal Querer o Motor Mami o bueno, tot això altre que vindrà després. De què va? Bé, jo penso que en certa forma va agrair el seu pare i les arrels, perquè és un disc de flamenc pur, experimental, fosc. Hi ha 12 cançons, que aquí les tinc apuntades, 12 cançons tradicionals del cançoner flamenco espanyol. I parlen de la mort, la cosa és molt tràgica, parlen de l'amor dolent, de l'amor tòxic, de les tragèdies, del dol, i ho purifica tot dient Los Ángeles, la gent que ha sofert. Bé, és un disc molt minimalista, molt senzill, perquè només se sent la Rosalía i la seva veu i el guitarrista. Zero basses, zero... cap intervenció electrònica, res, res. Tot és cru i tot és íntim. S'escolta la respiració de la Rosalía i els dits del guitarrista. A mi aquest m'encanta. Bueno, hi ha temes molt destacats, però va aconseguir el màxim esplendor amb una cançó que es diu De Plata, de tota la vida, una que es diu Catalina, Por castigarme tan fuerte. Bé, n'hi han 12. I aquí ja la cosa li va anar molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tothom va veure que era una innovació, que era una cosa diferent. I llavors se'ns va el segon disc, El mal querer. I aquí és quan triomfa a nivell mundial. Aquí sí, aquí ja se li obren totes les portes. Aquí té una música que la pot entendre molta més gent, perquè l'anterior n'hi havia que estaven d'acord amb ella, n'hi havia que pensaven que Camarón de la Isla era millor, que hi havia gent... Però aquí ningú li pot discutir ja res. I està basat en una novel·la. Mira, aquesta novel·la assisteix una a Carcassona. A la Biblioteca Nacional de Carcassona la tenen allà tancada i a més hi ha una d'aquestes novel·les. I ella quan estudiava per fer-se el graduat a l'Escola Superior de Música de Catalunya, a l'ESMUC, els hi van proposar fer música sobre aquesta novel·la. És una novel·la de desamor. Mireu, és un triangle amorós. Una cosa ja molt coneguda, no? Hi ha un marit, hi ha una dona i hi ha un amant. Bé, el marit és molt important allà al sud de França. Es diu Arcambeau i és senyor de la ciutat de Bourbon. O sigui, un senyor molt important i es casa amb una dona molt guapa, busca la més guapa. I l'esposa es diu Flamenca, i que en francès li deien flamboyant. Bé, i llavors surt un amant jove i guapo, enraonat i cridat per Guillaume. I la història comença perquè el marit i ella comencen molt bé, es casen amb molta categoria, molta riquesa, molt benestar, i tot va molt bé. Però el marit comença a tenir gelos. Ai, els gelos del mal querer. Comença a tenir gelos i me la tanca. Me la tanca a l'habitació pràcticament, no la deixa ni sortir. Té por de que la vegin, té por de que li prenguin, té por. I l'amaga de les mirades i del desig d'altres homes. Però hi ha el jove que s'assabenta de tot això, que sent a parlar de la història d'aquesta senyora i de la seva bellesa, i s'enamora sense ni conèixer-la. Fa tot el que pot, aconsegueix entrar al castell i l'enamora. I s'escapen tots dos solets i deixen el senyor ric abandonat. té com una mena de moralina, que per ser de l'època és molt important, perquè la moralina ve a dir que si estàs segur de la teva persona, de l'aquella persona que si l'estimes, doncs no l'has de posar en forma de, tan desesperada, perquè la pots perdre. O sigui que, d'una forma molt delicada, adverteix els marits del perill de que un jove vingui i els hi prengui la senyora que ells han aconseguit amb diners, podríem dir-ne. Bé, aquí destaquen tres cançons que la van, bueno, que la van enviar directament a l'èxit. Malamente, Pienso en tu mirar i Di mi nombre. Tot això va fer seguint els capítols de la novel·la aquesta que es diu Flamenca. Bé, i com hem dit, parla de l'enamorament, primer, de la gelosia després, del patiment, i després de l'empoderament de la dona, que es decideix escapar amb l'amant. I en Cabat, jo crec que després d'aquesta alliberació d'ella mateixa i de donar com un gest al seu pare amb el flamenco, i després d'ella mateixa reivindicar-se i apoderar-se de la seva pròpia vida, se'n recorda de la mare i se'n va a Motomami. Motomami, què és? És un gir radical, deixa el flamenc més pur i experimental, i aquí amb la mama sí que se sent lliure i sense límits. I amb Motomami es posa punk, reggaeton, jazz, electropop, ho replega tot, però tot alhora i tot en categoria, amb elegància i bon gust. És un àlbum, jo trobo, molt personal, sobre la feminitat, la força i la transformació. Hi ha uns temes molt importants com Saoko, Bizcochito o Handel. Bé, és un gest cap a la seva mama, que té un negoci de motos durant molts anys i que ha portat molts diners a casa, però que també ha sabut ser mami. I llavors, per un cantó, la seva mama és una moto, però té unes estonetes per ser mami. I suposo que és la tendresa dedicada amb ella, amb la seva mare. Ah, i ara ja ens anem cap al quart i definitiu, amb l'Orquestra Simfònica de Londres. Ella que va començar, mireu, va començar anant pel... No us penseu que va ser fàcil, anant pels bars i cantant per una sola persona. Una vegada en un bar va voler fer com una reunió i cantar ella íntimament, doncs, una miqueta de flamenco, i només es va presentar un amic. De molts amics que va trucar, només un es va presentar. Sembla ser que quan va començar a cantar al bar i des de fora van sentir la veu, molts hi van entrar. També parla d'algunes vegades que comptava 7-8 persones que l'escoltaven. Havia cantat al carrer esperant entrar en algun local. O sigui que no és tan fàcil. No li han regalat res. S'ho ha treballat tot. I aquí arribar a l'Orquestra Simfònica de Londres em sembla ja molt, 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 molt. Després del flamenco i les arrels, després de reivindicar-se ella mateixa, després de donar gràcies a la seva mare, mira cap amunt, mira cap al cel. Es desprèn de tot això i s'allibera i cap al cel, cap a la lux. M'encanta perquè aquest, mira, sembla que em parli a mi directament, que era el que jo esperava que algú modern agafés tota aquesta música que ja existeix i li donés una dignitat tan important. I ella li dona. És un disc espiritual, orquestal, teatral, inspirat en el concepte de la llum. És com una mena de producció cinematogràfica, no és tan urbana, ja surt del carrer, ja té locals, i locals ben grans, i se'n va més enllà de tot això que hem dit. I tenim de pensar que ella canta molts idiomes, en castellà, català, anglès, però molts més, arriba fins a 14 idiomes amb aquesta cançó. Que ella a través d'internet els va polint, els va estudiant de mica en mica, traduïts de la cançó en català o castellà, els va traduint, i després es busca una logopeda perquè li acabi de perfeccionar. i de dir totes les paraules i tots els fonemes correctament, no equivocar-se i fer-ho bé. I aquí tenim bé una explosió d'espiritualitat femenina tremenda, perquè agafa moltes santes. Mira, amb els discs que hi ha. O sigui, passa per idiomes i per santes d'aquell lloc. Dones intel·ligents, dones sàvies. Mira, per Santa Rosa de Lima. Llavors, quan se'n va a Alemanya, doncs agafa a Edelgarda. Quan se'n va, doncs, cap a Palermo, cap a Itàlia, Santa Rosalia de Palermo. Aquí a Espanya és Teresa de Jesús. A França, Juana de Arco. Bé, Santa Olga de Kiev, a Rússia. Va agafant de totes les cançons i tots els idiomes les santes espirituals, les santes que han parlat més amb Déu, més espirituals, les agafa i junt amb l'Orquestra Simfònica de Londres doncs fan una explosió tremenda d'espiritualitat. A veure, jo penso que la premsa va descriure Lux com un àlbum que explora temes lírics de mística femenina, transformació i transcendència. I les seves cancions s'inspiren tant en les relacions romàntiques de Rosalía com amb la seva relació amb Déu. Bé, la llista de cançons que surten aquí en aquest disc està dividida en 4 moviments, amb les lletres dels 14 idiomes diferents, els natius de Rosalía, català i espanyol, o castellà, millor dit, junt amb l'àrab, l'anglès, el francès, l'alemany, l'hebreu, l'italià, el japonès, el llatí, el mandarín, el portuguès, el sicilià i l'ucranià. La lletra de cada idioma ens correspon a la vida d'una santa, com hem dit, diferent i distinta i pròpia d'aquell país. I bé, direu, això es fa fàcil perquè ja ho havia estudiat a l'ESMUC i havia preparat una miqueta molta música, però ella li ha portat 3 anys d'estudi per aconseguir aquest disc i aprendre a parlar i escriure i llegir en aquests idiomes. Es veu que es va fer un fart de treballar amb el Google i ja està, ja acabo amb tot això. Us vull deixar amb una música que ella, entremig de la Mami, de la Motor Mami, doncs que va escriure. Va ser una època que, com que li va semblar que l'èxit era tan desbordat, es va sentir com íntimament perseguida una miqueta i no estava acostumada i es va recluir. I llavors va escriure a l'àlbum aquest de ser milionària. I lo difícil que és, doncs, conviure amb la fama. I llavors canta en català, que sempre que pot ho fa, i sempre que pot ajuda amb companys, i sempre porten el seu equip gent catalana que l'ajuda. Doncs canta que vull ser milionària, que vull tenir això, vull tenir allò, però ja no ho vull tenir, sí que ho vull tenir, que sigui una illa. I és molt divertida. Bon dia, que tingueu un dia fantàstic i que disfruteu amb aquesta cançó i fins la setmana que ve.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Si ploguessin tant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Sena del dòlar dintre la ment. Poquim money, man. Només vull veure bitllets de 100. Poquim money, man. Sena del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al Mamba.
Pocky money la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. Ridos jo pas corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir...
Bon dia a totes, estem aquí aquest matí juntament amb els alumnes d'aula d'acollida de l'Institut Escola Piera i d'Hostalets de Pierola també. Jo sóc la Sheila Boere, mestra de l'aula d'acollida, i ara us presentaré els nens i nenes que ens acompanyen.
Hola, sóc el Juanjo.
Hola, sóc el Simon i sóc de Colòmbia i tinc 11 anys.
Hola, sóc Sofia, tinc 10 anys i sóc de Venezuela.
Hola, sóc el Martí i tinc 11 anys i sóc de Colòmbia.
Hola, sóc de Mary, tinc 12 anys, sóc de Pakistan.
Hola, em dic Abdullah, tinc 10 anys, sóc de Pakistan.
Hola, em dic Lian i tinc 9 anys. El meu nom sense és Lian Daniel Restrepo Medina. Tinc 9 anys, però el 2 d'octubre faré 10 anys i sóc de Colòmbia.
Molt bé, moltes gràcies, benvinguts i benvingudes. Us faré algunes preguntes que sé que heu estat practicant molt, molt, molt. Així que,
sí.
Doncs la primera pregunta. Quan heu arribat a Piera o a Hostalets, què és el que més us ha cridat l'atenció? Lian, per exemple, a tu què t'ha cridat més l'atenció quan has arribat a Piera?
A mi m'ha cridat més l'atenció el silenci.
Per què?
Perquè era la nit i no n'hi havia molt silenci.
D'on venies tu no n'hi havia, no? Tant silenci com aquí.
No. En Colòmbia s'escoltava molts animals.
Molt més animals, no? On vivies?
Sí.
Molt bé. I a la Sofia, què li ha cridat l'atenció quan va arribar a Piera?
El que més m'ha cridat l'atenció és el llum de Nadal, perquè jo he llegat en desembre.
Vas arribar al desembre, vas veure totes les llums de Nadal i vas dir, què és tot això? A més, perquè aquí fa fred.
Sí.
I allà què fa?
Allà fa calor.
Fa calor molta. Tot l'any. Sí. Molta calor. Molt bé. I el Simon, què li ha cridat l'atenció?
La tranquil·litat.
La tranquil·litat de Piera. Allà a Colòmbia no tenies molta tranquil·litat, no?
No.
Bueno, que bé que esteu aquí més tranquils. I a l'Abdullah, què li ha cridat l'atenció quan va arribar de Pakistan? No te'n recordes? Què t'ha cridat l'atenció? Quan has arribat aquí de l'avió, què vas fer? Pakistan, Dubai, Barcelona. Vas arribar i vas... Què t'ha cridat l'atenció?
Esto que... ¿Cómo te llama?
¿L'avió?
Sí.
¿L'avió t'ha cridat l'atenció? Sí, la primera vegada que viatjaves en avió, oi?
Sí.
I a l'Umair, què li va cridar l'atenció quan va arribar aquí?
Piera és molt bonica, l'escola i els parcs.
Els parcs també t'han agradat,
sí,
no?
Sí, exemple, el
parc del Galmollat, que és top de parcs als que anem.
Sí.
Molt bé. I al Martín i al Juanjo els preguntaré què és el que més els ha agradat en arribar a Hostalets. Què és el que més els agrada ara d'Hostalets?
A mi m'agrada molt la piscina d'Hostalets.
A mi m'agrada un camp de futbol que està a Hostalets, que és petit, però és
està molt bé per jugar, no?
Sí.
Que bé. Doncs, una altra cosa que hem estat parlant són coses que ens agradaria que tingués el nostre poble que ara no té. I d'això ens parlarà el Lian. Lian, tu tenies una opinió d'alguna cosa que creus que necessitaríem aquí a Piera, no? Què creus que necessitaríem?
A mi m'agradaria que a Piera hi hagués un centre comercial.
Com per exemple el de on?
El de Sant Joan d'Espí, l'Esplau.
Tu has anat i has dit, ostres, aquí a Piera estaria bé que tinguem un, no?
Sí.
Molt bé. Molt bé, una altra cosa que fem servir molt aquí, no sé si no estaré també, és la biblioteca municipal. La Sofia ens explicarà una cosa de les que més li agrada fer a la biblioteca quan anem allà.
Quan va anar a la biblioteca per primera vegada va haver alguns animes de manga i m'ha agradat molt i cada vegada més seguit a la biblioteca.
Nosaltres és una activitat que fem molt sovint, d'anar a la biblioteca a fer coses, no? Amb la Gemma, la Sílvia, amb el Daniel. I una de les coses que fem és treure el carnet de soci de la biblioteca i podem treure moltes coses, a que sí? Doncs, Una altra cosa que hem estat practicant i preparant són paraules en català que els ha cridat molt l'atenció de dir-les, no? A mi també, jo soc d'Uruguai, i n'hi ha una paraula molt, molt graciosa, que és qualcom, que m'encanta, aquesta paraula, qualcom, em fa gràcia dir-la. Tu tens alguna paraula preferida en català o que et cridi l'atenció o que diguis aquesta és molt diferent al castellà?
Sí.
Quina?
La paraula és formatge.
Sí.
Que és molt diferent al castellà.
Sí, no? No diries mai que és queso, no? Formatge.
Ja. Yeah.
Però queda única la paraula.
Bueno, és rara, però...
És una mica estranya. Simon, tu tens alguna paraula preferida o que vulguis destacar del català?
No.
No? I la Sofia? Tampoc. No. I el Juanjo, Martín? Tampoc. I l'Humair? Una paraula tampoc. I l'Abdullà?
Has pensat?
Cap. Ui, aquesta sí, perquè cap és cap del cos. Cap també és cap del que emana. Sí. Cap potser també al principi.